COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 21 de novembre, el dia en què sabem que un 44% dels europeus, homes i dones, creuen que la dona ha de ser mestressa de casa. Són dades del darrer Eurobaròmetre, dades especialment preocupants a països com Bulgària, Hongria o Polònia, on hi ha prop d'un 80% de la població que creu que el paper més important del sexe femení és atendre la casa i la família. Ara bé, al nostre país la xifra és del 29%. 3 de cada 10 homes i dones creuen que la dona ha de ser mestressa de casa. Pràcticament les mateixes xifres quan es pregunta si creuen que el paper més important de l'home és guanyar diners. Anem bé. Les dones de la Unió Europea dediquem 21 hores a la setmana a la llar i als fills davant les 9 hores en què ho fan els homes. I alguns encara creuen que hi ha igualtat. En fi, i posem música tot plegat i avui sona Tracy Chapman. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds. Avui al programa hi ha força informació que repassar. Farem també el cafè del matí amb Creu Roja a Tarragona per parlar de Tempro, el servei d'atenció a dones que pateixen violència de gènere. Vindrà també la nostra dietista nutricionista. Amb la Dara Gine parlarem avui de polifenols. Atents, que aprendrem coses. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez per parlar de la recepta de la setmana i parlar amb la Leida Martí també, que ve avui amb novetats en roba interior, crec, per repassar la desfilada de Victoria's Secret. I a partir de 2:15 també tornaran els companys de Curto López Abogados, seguirem parlant de testaments, que ens van enviar força preguntes, i també passarà per aquí la Ruth Guerrero. Recordin que esperem propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem primer a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Temps estable i assolellat avui novament a les comarques de Tarragona, aquesta hora però a l'interior, encara amb boirines i bancs de boira, i amb unes temperatures que aquest dimarts han de pujar més. S'esperen màximes de fins a 20 graus, tant a Tarragona com també a Reus, al Vendrell, a Tortosa arribarem fins i tot als 22 graus, a Gandesa en tindrem 18. El vent continua suau i variable, amb tendència a bufar una mica de garbí cap a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit. I sobre trànsit, ho llegim avui al diari Més. En els propers dies es canviarà el sentit de circulació dels carrers de les Gavarres. Segons el diari, aquells carrers que fins ara eren de doble sentit, amb un carril de pujada i un de baixada, passaran a ser de sentit únic amb dos carrils. El canvi de circulació s'aplicarà previsiblement abans de les festes de Nadal. I el gran recapte d'aliments busca encara 200 voluntaris a les Terres de l'Ebre. La novena edició de la campanya, el proper 1 i 2 de desembre, vol desplegar 1.300 voluntaris en 85 punts de recollida i igualar els 80.000 quilos de l'any passat. El Banc d'Aliment recorda que és important donar productes nutritius, de llarga durada i cuits, perquè moltes de les persones que atenen, unes 2.000 famílies només a les Terres de l'Ebre, pateixen també pobresa energètica. El representant del Banc d'Aliments és l'Òscar Ologaray.
Prioritzem productes que siguin, quan dic qualitat no dic productes de marques importants o marques potser més cares, no. El que dic és que sempre serà més necessari un paquet de llet que pot ser una caixa de bombons exquisita. I això és el que destaquem, que busquem productes d'un alt valor nutritiu.
Precisament avui hem sabut que la Policia Nacional ha entregat al Banc d'Aliments menjar recuperat d'una operació antidroga a Perafort. Van detenir un polonès buscat al seu país per assassinat que també traficava amb marihuana en pots de tomàquet triturat i altres conserves. En l'escorcoll van intervenir una gran quantitat de llaunes d'aliments preparades per ser manipulades i un cop s'ha obtingut el permís de l'Audiència Nacional han donat les que estaven en bon estat al Banc d'Aliments. A Tarragona no hi haurà festa de Cap d'Any a la plaça Corsini perquè les obres d'urbanització de l'espai encara no estan acabades. Amb aquesta iniciativa, que hagués estat pionera a la ciutat, es pretenia inaugurar la plaça on ha estat durant 10 anys la carpa provisional del Mercat Central i estrenar també el rellotge Carrilló a la façana de l'edifici modernista. La regidora Elvira Ferrando, però, no ha tancat la porta a que la festa es pugui fer un altre any.
Tant de bo que estigués acabada i estigués acabada del tot i recepcionada, hagués estat meravellós fer la festa de final d'any, que no s'havia fet mai, però una festa que fos quasi bé la inauguració de la plaça i del Carrilló, de que no es farà festa. L'alcalde deia que estava acabada, que estaria acabada, efectivament, estarà quasi acabada, vosaltres la visionareu, però és molt possible que la veieu acabada perquè traurem la tanca piramidal que tenim per donar una sensació als comerços del voltant de que està la plaça lliure, però segurament no estarà recepcionada. No podem fer res si no està recepcionada. Si no està acabada, està a l'últim minut.
Per cert, que els paradistes del Mercat de Nadal encara no saben quan obriran. En principi havia de ser el proper divendres, coincidint amb l'arrencada de la campanya de Nadal, però no hi ha acord amb l'Ajuntament de moment. I enguany les 10 associacions comercials de Tarragona engeguen per primera vegada una campanya de Nadal conjunta. L'acció està impulsada per la Regidoria de Comerç, inclourà sortejos i el repartiment de milers de postals entre els compradors sota el lema Tarragona, un Nadal per escriure'ns. El sector confia que superaran les vendes de la passada campanya, tot i la situació política que ha tingut certa afectació en les compres. Salvador Minguellas, president de la Viate de Tarragona.
Tots els temes polítics jo crec que han afectat una mica, però també en aquest moment sembla que s'hagi tornat, almenys a la percepció que tenen els botiguers en què han parlat, que tot està una mica més tranquil. Jo crec que la campanya de Nadal serà bona, serà millor que la de l'any passat. Que les eleccions caiguin en dijous 21 és una cosa que d'alguna forma també afectarà, però serà bona. És difícil, però fer previsions avui, el que passa avui ho sabem, però el que passarà demà, cada dia tenim sorpreses noves i diferents.
De Tarragona a Reus, fa uns dies els avançàvem que la gestió de la Casa Navàs de Reus canviava de mans. Avui sabem que serà un empresari reusenc qui s'encarregarà de controlar a partir d'ara la propietat. En Xavier Martínez Serra ha arribat a un acord i continuarà amb la tasca de conservació i manteniment d'un dels edificis modernistes més importants de la ciutat. L'edifici sempre s'ha fet servir com a habitatge, amb visites guiades puntuals. Haurem d'esperar encara per veure si això variarà a partir d'ara, però avui al diari Més podem llegir que la intenció és que es pugui visitar a diari. I més temes, la policia de la Selva del Camp busca l'autor de 9 incendis provocats al municipi, 9 incendis de vegetació en només una setmana. L'Ajuntament ha reforçat ja els torns de vigilància municipal durant la tarda i la nit, especialment a la zona de la Riera i rere l'Institut. Els expliquem també que Mel Múria, del Perelló, ha llançat al mercat una mel amb or i una amb safrà. Els productes han estat un dels reclams del Fòrum Gastronòmic que se celebra aquests dies a Girona, una prova de foc per a nous productes. Els apicultors del Perelló al Baix Ebre han llançat el producte al mercat després de mesos de proves, ho explicava Rafael Murià.
El safrà és un safrà d'aquí espanyol i el que vam fer va ser maridar-lo durant 4 mesos dins de la mel. El que fa és tintar la mel i donar-li un sabor molt especial a la mel, que per a cuinar, per fer uns formatges frescos, per fer unes carns blanques, és un producte que dona molt de si dins de la cuina. I també, com no, els països àrabs ens demanaven mel amb pipetes d'or, i la veritat que ha tingut un èxit molt, molt gran, degut a que als països àrabs tot el que és amb or els agrada molt.
L'or i el safrà s'uneixen a la línia de mel gourmet de l'empresa SAT Apícola Perelló, que ja tenia propostes com la de tòfona blanca i negra. L'empresa ven molt a l'exterior i a botigues d'alta gamma. Amb això arribem a les 12:31 minuts. Ens aturem només un minut per la publicitat i continuem.
Moteros de ciudad, moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito, ruedan en terrenos distintos, pero son todos igual de moteros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Algunos lugares tienen gastronomía, otros paisajes, otros playas, otros vida nocturna y otros lo tienen todo. Ven a conocer Oaxaca, patrimonio de la humanidad, y descubre sus maravillas viajando con la mejor compañía y pagando tu viaje en 3 meses. Oaxaca lo tiene todo. México, un mundo en sí mismo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Continuem amb més qüestions al programa. Avui parlarem d'Atempro, el servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere que Creu Roja té en marxa arreu del país. També s'hi treballa específicament a Tarragona. I ens volem quedar avui amb una dada. El 80% de les dones víctimes de violència de gènere que atenen en aquest programa Atempro no es podia relacionar amb la seva família. Aquesta és una de les dades destacades del darrer informe que s'ha fet d'Atempro. Parlem de tot plegat amb la Zaida Román. Ella és referent d'Atempro a Tarragona. Zaida, molt bon dia i gràcies per atendre.
Hola, bon dia.
Escolta, em quedava jo amb aquesta dada principal, no? El 80% de les víctimes de violència de gènere ateses en aquest programa no es podia relacionar amb la família. Això què vol dir exactament? A veure.
Bueno, a veure, això és un fet, no?, de que quan una persona està sotmesa a tot un procés de violència de gènere, una de les... Bueno, l'arrel és que no es pot relacionar, no?, no estàs sotmès a l'home i llavors el fet de no poder sortir al carrer no poder relacionar-se, o si hi ha violència física on la dona és colpejada, moltes vegades per no preocupar la família, uh-huh, és com que evita el contacte perquè no puguin veure, no?, com està o el seu estat d'ànim, i sobretot si té cops, doncs que no vegin el seu estat físic.
Clar, és un dels objectius, no sé si dir-ho així, no?, del maltractador, presumpte maltractador en aquest cas, aquest aïllament de la víctima,
exacte,
no?
Exacte, sí, perquè en el moment que ell es pugui relacionar, si ho explica, és com que ell, no?, ja perd tot el seu rol.
Uh-huh. Mirant, Zaida, les dades que ens vau fer arribar, també es deia que pràcticament arribava també al 80% les víctimes, en aquest cas, que tenien controlat el mòbil i l'ús de les xarxes socials. Això va tot en pack, no?, evidentment, el controlen, sí, el mòbil, el controlen les comunicacions. No sé si també aquest control ha portat potser un perfil de víctima més jove.
Més jove, sí. Sí? Des de fa 2 anys enrere o així ens estem trobant amb menors d'edat entre els 15 i 17 anys que estan patint aquest tipus de violència. Potser no és la física, però sí que és el control de les xarxes socials, del WhatsApp, de si has contestat aquest comentari amb aquest noi. Bueno, és més d'aquest tipus.
Uh-huh. Pot ser un senyal d'alarma, en aquest cas, el fet de que bé, algú, potser, mira, em poso en el cas que potser algú que ens estigui escoltant es trobi en aquesta situació, no?, que pot començar per aquí, diguéssim, un control del telèfon, que pot semblar una cosa simple d'entrada.
Sí, bueno, de fet, una violència de gènere no comença amb un cop,
clar,
no? Ja de vegades, però normalment no és aquesta, normalment és la possessió, el control de tota mena, i sobretot una persona que és gelosa, no?, molt, molt gelosa, pues, pot acabar... Bueno, que no és normal, no? Molta gent jove pensa, no, és que això és perquè m'estima o perquè li agrado i estic a gelós. No, això no és normal. O sigui, una relació sana no ha d'haver cap tipus de control ni cap mena de possessió.
Uh-huh. Un altre aspecte important també, respecte a les atencions que heu fet des de Tempro a Tarragona, és el tema dels fills o filles, no?, de parelles que estiguin en aquesta situació, perquè normalment també és habitual que els fills de parelles en què la dona pateix episodis de violència en pateixin també?
A veure, ja és depèn del cas, no? Potser sí que hi ha famílies en què la violència és al fill i mare, i també hi ha famílies que no, però tot i no rebre la violència física com a tal, aquest nen està en risc i està patint una violència que és bueno, la situació familiar per aquest nen, aquest infant, ja és una violència i és un risc per ell, perquè potser en algun moment sí que es fica pel mig o rep també, o simplement veure aquesta situació, jo crec que ja és...
Uh-huh. I suposo que en molts casos també s'utilitza els nens i nenes, no?, com a manera de control, potser, i de mantenir aquest aïllament del que parlàvem,
sí,
al principi.
Sí, moltes dones es troben amb la situació, sobretot si no són, bueno, tenen un altre tipus de cultura, no? Tenen, bueno, no volen denunciar o no volen donar el pas per por a que aquest home els hi prengui els fills, perquè les amenacen amb, doncs, jo em quedaré els nens, perquè segons la seva cultura, doncs, bueno, és un altre tipus de visió, no?, familiar, i per por a perdre els seus fills i no tornar-los a veure'ls, doncs aguanten aquesta situació i no, o sigui, es neguen totalment a denunciar o a sortir de la situació, tot i que potser ho expliquen, però no es volen fer com si no ho veiessin, es tapen els ulls.
Uh-huh. Des de les dades que tenim, vosaltres esteu en marxa a Tarragona des de l'any 2005, heu atès més de 2.000 persones. Aquest any la dada que tenim és fins a juliol, no?, 311 sí. persones que estan actives, diguéssim, en aquest programa. Explica'ns una mica quin és el servei que oferiu des de Tempro, com s'apropa la víctima, en aquest cas, a vosaltres.
Vale, doncs a veure, el servei de Tempro és un servei que es fa, bueno, com diu el nom, és d'atenció i protecció, i el que es fa és que serveis socials d'atenció primària o oficines d'atenció a la víctima, quan detecten una dona o que la dona denuncia, no?, pues li proposen, perquè és de manera voluntària aquest servei, li proposen tenir un telèfon de protecció, que és un dispositiu amb aparença de telèfon mòbil, però que realment no fa les funcions com a tal.
Uh-huh.
I llavors, ells, Serveis Socials, deriva cap a la Creu Roja l'alta del servei, i nosaltres som l'empresa prestadora, que som els que entreguem el servei. Ai, perdó, el telèfon. I llavors, bueno, el telèfon consta d'un botó amb el que apreten i contacten amb la central, que està a Madrid, i des d'allí els meus companys tenen les seves dades, el dispositiu porta localització GPS... Per tant, bueno, les trucades que poden fer són tant de prevenció com perquè estan en una situació de risc o d'emergència. Llavors, les trucades de prevenció serien les que la dona està insegura pel carrer o és de nit i li fa por passar per un carrer determinat, i llavors pot trucar i els meus companys li fan escolta activa mentre la persona arriba al lloc on ha d'arribar. O, per exemple, si veu el seu cotxe de l'agressor aparcat davant de casa seva, doncs, bueno, són situacions en què ella pot apretar i dir, mira, m'està passant això, i llavors els meus companys, doncs, fan una intervenció més psicosocial, d'escolta, de contenció emocional, o si la persona té atacs d'ansietat o nervis, doncs també pot trucar, i els meus companys, com és un servei de 24 hores tots els dies de l'any, doncs la poden escoltar i intentar orientar i assessorar.
Uh-huh.
I després les trucades de risc, doncs, serien les que hi ha un risc imminent, i llavors els meus companys alerten a Mossos o Guàrdia Urbana, i la patrulla més propera s'apropa allí on està la víctima.
Uh-huh. En aquest cas, deien que les dones que han format part o formen part d'aquest programa deien que els dona seguretat. No sé si també és... no, saber que tens la possibilitat d'algú que t'ajudi en aquest moment també al final, no, ajuda a portar millor el dia a dia, no? I a vegades a prendre decisions, fins i tot.
Sí, és així. A més, bueno, nosaltres sempre intentem treballar que no es creï una dependència cap al servei, no? Perquè moltes vegades pot passar, doncs, que, clar, nosaltres el que volem és que sigui una part més per a aquesta recuperació integral de la dona, donant-li, doncs, aquesta sensació de tranquil·litat, de seguretat, de que si en algun moment es troben en una situació d'ansietat, doncs que puguin, saben que poden recórrer als meus companys, no?, de la central, i així, bueno, doncs, algú que les tranquil·litza. Però és una peça més, no?, en aquest procés, que és per... que durant la temporada més, com que estan sortint d'aquest procés, puguin estar més tranquil·les, però el nostre objectiu és que al final no hagin de dependre d'això.
Uh-huh, exacte. Zaida, saps que a la premsa ens agrada molt això de preguntar-vos pels perfils, no? No sé si
sí.
és possible o es pot fer un perfil vàlid de la dona en aquest cas, perquè entenc que són bàsicament,
bueno,
dones les que teniu,
sí.
O també hi ha homes?
No.
Dones, eh?
De moment només són dones, sí. En principi no hi ha un perfil determinat perquè, bueno, hi ha de tot tipus, hi ha d'origen en català, d'origen espanyol, d'origen marroquí, hi ha gent de moltes nacionalitats, no? La franja d'edat sí que la que més tenim és entre 33 i 53 anys.
Uh-huh.
I bueno, també dir que són dones, o sigui, hi ha dones que estan treballant i tenen una vida... pues, com podria tenir qualsevol persona, però sí que és veritat que hi ha altres dones que els hi manca, com que han estat aïllades, no?, els hi manca la feina, no tenen xarxa social, per tant, és gent que té problemes econòmics, de vivenda, de salut, perquè estan en tractament, i sobretot problemes laborals. Llavors, són persones que estan en risc de pobresa perquè estan per sota de l'umbral.
Uh-huh. Per tant, aquí també la situació econòmica, no? La situació econòmica al final és clau per, suposo, moltes dones per decidir-se potser a denunciar, no? El tenir,
sí,
un suport darrere. Vull dir, moltes prendrien la decisió, però potser per això no ho fan.
Bueno, ara,
un dels
motius. Potser fa uns anys sí que era una cosa que els tirava més enrere, de dir no, perquè clar, jo depenc econòmicament d'ell i els meus fills com menjaran, però avui en dia jo crec que això no és el que més pes té.
No?
No, jo crec que és més el fet de sentir-se, perquè moltes estan soles aquí o tenen la família fora, llavors no, és com que la por està sola o la por, com t'he dit, a perdre els fills, o simplement la por amb ell.
Clar.
A les represàlies, i com per desgràcia últimament hi ha bastantes morts, doncs moltes tenen por a això.
Zaida, si algú que ens estigui escoltant ara mateix es trobés en aquesta situació similar, sigui quin sigui el grau, què és el que recomaneu fer vosaltres també? Sabem que hi ha un telèfon d'atenció a la víctima de violència.
Sí, el que recomano és, tenim el 016, que és el telèfon a nivell estatal que dona informació i assessorament a dones que es vulguin simplement informar,
uh-huh,
vale? I en principi no deixa rastre a la factura telefònica. I si no, també tenim un telèfon de Creu Roja, que també és gratuït, i és el 900-22-22-92, i el mateix, poden trucar, informar-se, assessorar-se, i sobretot jo el que dic és que poc que sembli de que elles, o sigui, una persona al principi potser no ho nota, però depenent de les actituds ja comença a dir, home, doncs això potser no és el que jo esperava d'una relació, no?
Uh-huh.
O no és normal, o per el que escolto, això potser sí que té uns patrons una mica, és bastant o autoritari, o és molt dur, o... Doncs, res, encara que no tinc una miqueta, que ho comentin, que ho expliquin, que sobretot si tenen bon vincle amb la família, perquè és millor explicar-ho abans que no quan ja sigui massa tard i ja no pugui sortir de la situació. I si tenen família i tenen bon vincle, sobretot la família és qui més el recolzarà, o sigui, mai giraran el cap.
Exacte.
I si la família no el recolzés, perquè, com t'he dit, depenent de la cultura, no, és com que aquesta violència pot estar una mica justificada,
sí,
depenent de la cultura, més si és més machista o no, doncs, que comptin amb serveis socials, amb els professionals que estem per això, no? I que mai les deixarem soles.
Uh-huh. Doncs bé, important recordar aquests telèfons sempre, no? Que no deixen rastre a la factura telefònica. Tenim el 016 d'una banda,
sí,
i si no, el directe de Creu Roja, 900-22-22-92. La Zaida Román és referent de Tempro a Tarragona. Zaida, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Torna quan vulguis.
Vale, moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522, 977-223522. Curto López Abogados.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadén. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadén encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadén.com. Clínica Dental Blancadén. Ven y no dejes de sonreír.
Continuem amb més coses. Ja la tinc aquí, sé que ho estaven esperant amb candeletes, senyores i senyors. Adara Giné, què tal? Molt bon dia.
Com estàs? Dimarts.
Dimarts, bé. Sí. Ja ho tenim. Això ja fa baixada, Adara.
Bueno, és dimarts, eh?
Fa baixada.
Demà ja en parlarem. Sí.
No. Això és, jo tinc una amiga que sempre diu que tot és qüestió d'actitud i, per tant, has de pensar sí. que ja ha passat el pitjor,
és
que era el dilluns.
És veritat, que és el dilluns. La tornada, el
per
pum.
Tant, això ara ja fa baixada. A mi sí. m'encanten els dimarts perquè ve la Dara, ve la nostra dietista nutricionista.
Ai, parlant de coses.
Clar que sí. Sempre aprenc coses amb tu. Sempre.
Al final, igual... Pots anar aquí a la universitat i, no. i aprovaries alguns exàmens, eh? Jo
crec. Home, no tant,
però... Tu creus que no?
Aprovar no crec, però jo sí que aprenc coses que després aplico en el meu dia a dia i espero que també els oients ho facin. I avui he de dir que vinc disposada a aprendre, perquè no hem parlat abans d'entrar, no hem tingut temps, i m'ha passat aquí apuntat de què parlarem avui, no? I em diu, polifenols. I
sí,
he dit,
mira.
Alto, parin màquines, que no sé de què m'estàs parlant.
Ja, bueno, és que sembla és un nom d'aquells supermegatècnics que dius, oh, no...
Què són els polifenols, Adara?
Bueno, a veure, no parlarem en el plan més químic de la molècula, però els polifenols són substàncies que s'han vist que tenen capacitat antioxidant.
Ah, vale, això és bo.
I que estan en les plantes. Sobretot en els que ens mengem.
Vale, bé.
I en els derivats d'aquestes plantes. Però bueno, i jo el que vull parlar és que m'agradaria molt tocar aquest tema perquè bueno, fa un parell de setmanes el vaig tocar a la universitat, amb els meus... En uns alumnes que hi ha, bueno, en la Universitat de l'Experiència, que són alumnes de majors de 55 anys, i vam tenir un bon debat, no? I parlant dels polifenols i tal, la dieta anti-envelliment, i si és veritat, i si no, vaig dir, pues mira, ho tractarem a la ràdio, també. Segur que els nostres oients...
I tant, no, em sembla molt interessant.
I vam treure una discussió que era, oi, els polifenols no és el que porta el vi?
Mm.
Sí, no ho heu sentit a parlar mai de que el vi té compostos que són saludables
sí.
i que va bé pel cor?
Sí.
Pues té una mica a veure en aquests components que porta el vi, sobretot el vi negre. Bueno, pues té una capacitat, si és veritat, que porta substàncies antioxidants. Però la discussió anava de si el vi porta polifenols que són antioxidants, què vol dir antioxidants? Per què hem de prendre antioxidants? Això primer que tot, eh?
Uh-huh. A veure.
És que què passa? Que ens oxidem nosaltres? Sí, ens oxidem. De fet, una de les teories que tenen els científics vers l'envelliment humà, és que una de les coses que passen quan anem complint anys és que les cèl·lules acumulen petits danys en la seva estructura. Sí que és veritat que les cèl·lules moren i es divideixen, però la informació que passa de la cèl·lula mare a la cèl·lula filla, aquesta informació, que és l'ADN, aquesta cadena d'informació, va rebent danys que es va propagant de mares a filles en les cèl·lules. Vale? Aquests danys, un de les molècules que pot fer dany és aquesta oxidació. Vale? Que és fruita de la respiració que fem cada dia.
És inevitable aquesta oxidació.
És inevitable, exactament. Uh-huh. És una de les coses que passen entre moltes altres. Eh? El cas és que s'ha vist que, que hi ha substàncies, no només en els vegetals, també inclús el seleni, el mineral, el seleni, que està en peix i en carn, també és un potent antioxidant. És a dir, que són substàncies que tenen la capacitat de neutralitzar una miqueta aquestes molècules que fan dany a les nostres cèl·lules.
Sí, lluiten contra aquesta oxidació, per entendre'ns.
Sí, ens ajuden a lluitar contra aquesta oxidació. Llavors, tenim antioxidants que van més a favor, pues, vaig a protegir els greixos del cos, altres que van a protegir pues, les cèl·lules de la vista, per exemple, com el que pot ser la luteïna, que és un antioxidant també, etc. Bueno, d'antioxidants hi ha moltíssims. Uns d'ells són els polifenols. I els polifenols es troben sobretot en fruita i verdura. I en el raïm, Per excel·lència. Bueno, ara és època, ja aquí comença a ser època de raïm i en veiem fa unes setmanes.
Sí, sí, clar.
I el raïm pues, porta aquests components en molta quantitat. Claro, del raïm tenim el vi.
El vi.
I en el vi se li donen propietats, entre cometes, ho fem en pinces, saludables per a aquest tipus de components.
Clar, si és aquesta cosa que no sé si entra en la categoria de llegenda urbana, a d'ara, de si et prens una copeta de vi
al dia... Tindríem una gran discussió,
dia...
eh? En alguns sectors, inclús sanitaris, tindríem gran discussió. No és que... Bueno, ja t'ho he dit, és un tema molt controvertit, però aquí estem que sí que és veritat que si vull prendre polifenols, perquè són molt antioxidants per les meves cèl·lules i em pot ajudar en segons quins processos de malaltia, però paliatius, no curatius, això ho hem de tenir molt clar. Mm-hmm. Els antioxidants no curen, però si tens una dieta molt rica en antioxidants durant tota la teva vida i mai és tard per començar, doncs, bueno, certament s'han vist que pot millorar, no? La teua salut, inclús la pell, les mucoses, etcètera, etcètera. Doncs ho agafem en pinces el tema del vi, perquè sí que és veritat que no hem d'oblidar que el vi porta alcohol.
Clar, és
i per una banda,
no és
tenim,
gratis,
un tenim antioxidants, que vale, d'acord, però tenim també l'alcohol, que l'alcohol és una substància tòxica. Per tant, la discussió que teníem a la universitat era del plan. Considerem realment una copa de vi una substància, un aliment, entre cometes, que podem estar en la nostra dieta per ser antioxidant? Doncs des del meu punt de vista, la meva opinió, molt humil, no.
No.
Uh-huh. Per l'alcohol. Perquè si jo puc tenir aquests antioxidants d'una fruita que no porta alcohol, com és el raïm, o el bròquil, per exemple, també, gran oblidat, però porten també molts antioxidants, o la fruita cítrica amb la vitamina C, que també és antioxidant, home, pues, millor que m'estalviï l'alcohol.
Clar, aquí, com en tot, suposo que és el sentit comú i el seny, no? Està clar, evidentment, l'alcohol...
Aquí també és una altra cosa.
Exacte, o sigui, no parlem l'alcohol en general, no? També no. Hi ha graus d'alcohol, suposo, alcohols més forts, diguéssim, més durs,
sí.
No? Però, evidentment, parlem de vi, no és que diguis, no el criminalitzem en absolut, s'ha de prendre en moderació, evidentment, com tot l'alcohol.
Sí, amb molta moderació.
O sigui...
De fet, l'Organització Mundial de la Salut recomana una copeta, i no plena, O sigui, res, dos dits en dones i dos en homes com a molt. I tinc la certesa de que això, si no ho han fet ja, tard o d'hora serà zero per tothom.
Clar, per això, vull dir que, evidentment, una cosa és un consum, no?, doncs...
Sí.
Esporàdic i gaudint, també, no?, del vi, no un consum, evidentment, nociu, no?
Exactament.
D'alcohol en general. Per tant... Aquí tenim, però sí, és cert, porta antioxidants, porta polifenols.
Sí, porta polifenols,
vi, no?
Molts tipus,
El que jo pregunto, des del desconeixement absolut, diguéssim, porta polifenols per una banda, tenim l'alcohol per l'altra, allò, una de calç
sí,
i una d'arena. Ah, també, compensa?
No.
No.
No compensa. Aquest és el punt de la discussió de dir... No te compensa, no compensa. Per desgràcia, no compensa, tant de bo. Compensa realment els aliments que sí porten antioxidants com els polifenols, però que no porten altres substàncies nocives. Aquest sí, que compensa, perquè l'alcohol realment s'ha relacionat amb moltíssimes malalties i molts càncers, a més, de gran prevalència. Uh-huh. Així que realment, no.
No compensa. Mala notícia, em sap greu,
No compensem.
Però bé, tenim aquests polifenols, que són antioxidants,
sí,
que trobem al raïm, m'has dit,
no? Sí, el trobem al raïm. El trobem també a la ceba, el trobem al tomàquet, el trobem amb el bròquil, tot i que sigui verd, no? Tota aquella fruita i verdura, per exemple, la col, la remolatxa també, perfecte. O sigui, tots aquests colors més violacis, més així, taronjats, vermellosos, ja et pot dir...
Això porta polifenols.
Antioxidants i polifenols també.
Uh-huh. Doncs escolta, i aquests antioxidants, com deies, doncs ens ajuden a alimentar les nostres cèl·lules, no?
Sí, fan una mica de protecció, no? A nivell de cèl·lules s'ha vist que realment el dany que poden rebre és menor si la teva dieta és rica en aquests compostos antioxidants. Llavors, és interessant. S'ha relacionat que una dieta rica en antioxidants, inclosos els polifenols, hi ha millores en l'aparell circulatori, que en parlàvem la setmana passada de que, bueno, precisament la malaltia cardiovascular és una de les principals causes de mort aquí. I, bueno, pues ajuda en aquest sistema cardiovascular, no?, a protegir. Imagina que tinguem una protecció extra en les nostres cèl·lules, en les nostres venes o artèries. Doncs ens ho ajuda, no? I també en els tractaments paliatius del càncer. Com sabem, les quimioteràpies, la radioteràpia, són tractaments molt invasius, molt oxidants, molt danyins per les nostres cèl·lules, i tenir una dieta en processos de càncer, i no, també, però rica en antioxidants, doncs, si més no, a nivell celular pot haver certa protecció, certa ajuda. Ja t'ho dic, mai curarà, però...
No, evidentment, la dieta
per això
ens
estan
ajuda.
Els tractaments, no? Però una alimentació adequada, doncs sí que és veritat que, tot i que no ho veiem, ens ajuda per dintre.
Clar. Doncs escolta, m'acabes de donar una idea, i és un dia parlar de doncs aquestes unes pautes, no?, de dieta per exemple, quan algú està en un tractament de quimioteràpia, no?, de radioteràpia, que suposo que hi ha
perfecta.
Aliments que ens poden doncs ajudar una mica, no? Com tu dius, tot l'alimentació és essencial, sí, apunta, apunta. M'encanta quan li poso jo deures a ella, això.
Sí, m'encanta. Tinc la llibreta aquí, els oients no ho veuen, però tinc la llibreta i el boli aquí.
Sí. Doncs escolta, això serà una altra setmana, perquè avui se m'acaba el temps. Ja saben que si tenen dubtes, doncs vinga, al correu del programa, tarragona@cope.es, al Twitter, @copetarragona, al telèfon, al 32 60 50, i si ja volen una consulta detallada, doncs millor se'n van a veure a la Dara, a Bruma Clínic, a carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. A Dara, un plaer,
un
que
plaer.
Tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
I en dos minuts arribarem al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però hi tornem en cinc amb una recepta de la, amb la recepta de la setmana, amb la Leida Martí, els advocats de Curto López i la Ruth Guerrero. Moltes coses des d'ara fins a les dues. No se'n vagin gaire lluny.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem al 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
93.5 FM. COPE Tarragona.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La Dirección General de Tráfico anuncia que habrá servicios mínimos del 50% a partir del 1 de diciembre si los examinadores siguen con la huelga en la que están inmersos desde junio. También se van a incorporar nuevos examinadores. Susana Moneo.
Pues Gregorio Serrano ha dado por rotas las negociaciones y ha acusado de inmovilismo a los examinadores frente a las ofertas económicas y laborales de la DGT. Asegura que se les han subido complementos por más de esos 250 euros que piden. Gregorio Serrano, en tono muy rotundo, aseguraba que han hecho esfuerzos más allá de lo razonable.
Hemos hecho un esfuerzo más allá de lo razonable en ofrecerle soluciones y mejoras retributivas a estos señores. Esto, hasta aquí hemos llegado en el sentido de que esto es lo que le ofrecemos desde la Dirección General de Tráfico.
Llamada pues a la responsabilidad y también ultimátum, porque el 1 de diciembre, si continúan con la huelga, se impondrán esos servicios mínimos.
Y contamos también que los ataques cibernéticos han aumentado en España en el último año. Según el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, llegaremos al final de este 2017 con más de 26.500 ciberincidentes registrados. Juan Baño.
Lo que supone un aumento del 26% respecto al 2016. Las administraciones públicas en todos los ámbitos, de manera destacada la local, han registrado unos 1.200 incidentes considerados de peligrosidad alta o crítica. El año pasado solo fueron 600, un incremento del 100% que preocupa a los responsables del Centro Criptológico Nacional, dependiente, como decía, del Centro Nacional de Inteligencia. Sobre Cataluña se han detectado ataques de elementos situados dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no se puede señalar a ningún estado. Javier Candau es jefe de seguridad del Centro Criptológico.
Se movilizaron sobre todo grupos relacionados dentro del movimiento de Anonymous y relacionados de muchísimos países, muchos pertenecientes a la Unión Europea. No hemos visto ningún ataque complejo realizado por ningún estado.
Aclaran desde el CNN que una cosa es el aumento de la actividad en las redes, incluso con noticias falsas, y otra muy distinta, un ciberataque que busca acceder a información y o cambiar la voluntad de un Estado.
Y están pasando más cosas en este martes 21 de noviembre, las contamos con Antonio Raiz.
Sí, tenemos una última hora que nos llega desde Bruselas. Ayer conocíamos que la Agencia Europea del Medicamento irá finalmente a Ámsterdam, dejando la carrera a Barcelona por la inestabilidad política. Otra de las consecuencias del Brexit, y esta es la última hora, es el traslado de la Autoridad Bancaria Europea. Sale de Londres y se va a París. En asuntos en clave judicial, el Supremo decide estos días si asume la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán, contra 13 de los exconsejeros de Puigdemont, también contra el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra y contra los Jordis, los líderes de asociaciones independentistas callejeras. El alto tribunal tiene un informe ya sobre la mesa, es el de la Fiscalía, y se opone al traslado de la causa al Supremo. El Ministerio Público es partidario de que la instrucción siga en la Audiencia Nacional bajo la dirección de la jueza Carmen Lamela. Y el terror vuelve a Nigeria, un atentado en una mezquita al noroeste del país, en la región de Adamawa, deja al menos 50 muertos. Las primeras investigaciones apuntan a un joven suicida que formaría parte del grupo terrorista Boko Haram. A pesar de las últimas operaciones de las fuerzas de seguridad contra los yihadistas, los ataques suicidas se han incrementado en los últimos meses en esta zona de Nigeria.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar una historia que nos llevaría a pensar que no estaría de más que algunos seminarios se dieran ya nociones básicas de chino, ¿es así?
Bueno, sería una visión de futuro, desde luego. Esta historia es una historia muy sencilla que podría ocurrir en cualquier parroquia de España. Es la de una niña china que se está preparando para recibir la primera comunión y transcurre en la parroquia de San Ramón Nonato, en el barrio madrileño de Vallecas. La familia de esta niña tiene allí una tienda que ella misma llama El Chino, o sea, como hacemos vulgarmente nosotros los españoles. El párroco bendijo el local cuando lo abrieron y cada vez que pasa es objeto de su hospitalidad extrema, típicamente oriental, aunque apenas se entiende por señas con la familia, es la niña a la que les traduce. Por otra parte, esta familia ha traído a otros compatriotas a la parroquia, así que el párroco ha buscado a un sacerdote chino para que le ayude, porque está claro que esta población empieza a formar parte de su comunidad de manera creciente y él entiende que es una bendición. Bueno, toda esta historia la contamos con más detalle, que tiene cosas divertidas, en un ratito en El Espejo.
Pues más o menos en media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Real Madrid y el Sevilla se pueden clasificar para la siguiente ronda de la Champions. José Luis Corrochano.
Es la quinta jornada de la fase de grupos de esta Liga de Campeones. Hoy APOEL de Nicosia, Real Madrid, Sevilla, Liverpool con equipos españoles. El Real Madrid se clasifica seguro al margen de otros resultados con una victoria. Hoy se esperan cambios en el equipo titular, uno obligado por la lesión de Ramos, va a jugar Nacho y Asensio también va a estar en el equipo titular. Y el Sevilla también se puede clasificar en el día de hoy. COPE Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, hay un ambiente importante en Sevilla. Los sevillistas se miden hoy al Liverpool en una noche en la que, si ganan, conseguirían su pase a los octavos de final. Hay alrededor de 5.000 ingleses en la ciudad, la mitad de ellos sin entradas. Y hay una novedad de última hora en la lista de convocados que acaba de ofrecer Berizzo. Entran en esa lista Mercado y Corchea. Y ojo, porque se quedan fuera Ganso y sobre todo Kiaer. Tiene problemas en defensa Berizzo para el encuentro de esta noche.
Y acaba de dar también la lista de convocados el Cholo Simeone para el partido de mañana del Atlético de Madrid contra la Roma. No hay grandes novedades, está fuera de la lista Bersalico, que no se ha entrenado en el día de hoy. En el equipo con el que ha ensayado en el entrenamiento apunta a Fernando Torres como titular. Tenemos tiempo de juego a partir de las 8:15 para contar la jornada de la Liga de Campeones.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ja estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i el que fem és obrir la Nacional 240. Estic pensant, jo m'ho hauré d'apuntar, a veure com comencem, com ens presentem, com ho fem.
És difícil.
Sí,
és
així
difícil
mateix.
Sempre, però així, no, potser no cal, que la gent ja ens coneix, tu saps que, no, sap que tu ets el Ricard Álvarez, sí. Que aquí a Reus hi ha la Mònica Carrasco, la gent ja, som de casa.
Però vols dir que la gent de Tarragona, ah sí, ja em sona aquest
home,
és el
ja,
Ricard
home,
de Lleida.
Ja
no?
Portem des de setembre, eh? Ja poden començar
això,
a conèixer.
Jo crec que la gent de Lleida, sí, és la Mònica de Tarragona.
Clar, home, això
jo
ja...
Jo crec que això ja ho tenim superat.
No veus que aquí som una gran família, al final.
Home, que estem fent ràdio ara de punta a punta, de nord a sud, de
exacte,
Catalunya.
Exacte, perquè ens escolten des de la Vall d'Aran, sí, fins a les Terres de l'Ebre, eh?
Sí.
A la part més baixa de les Terres de l'Ebre. Escolta, avui et porto a un lloc a dinar, què et sembla?
Ah, obrim la recepta.
Obrim la recepta, sí. Home, els dimarts a aquesta hora toca recepta, i avui et porto a un lloc a dinar que quan jo digui el nom, evidentment des de les comarques de Tarragona, sobretot del Camp de Tarragona el coneixeran, però també de les comarques de Lleida, hi haurà molta gent que dirà, home, clar...
Bueno, pel lloc suposo que em faràs enveja, ja
sí.
A veure, digue'm.
Mira, pots triar, però jo porto... D'entrada anem a la casa mare, per entendre'ns, a Cambrils, al pòsit de Cambrils, eh? Oh. Ara s'haurà sentit en algun lloc, home, clar, no? Doncs mira, tinc aquí a l'Antonio José García, que és part de la família del Pòsit. Antonio, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Bon dia, Antonio.
Hola, Ricard.
Gràcies per acompanyar-nos, clar, perquè ara ho parlàvem, de fet, abans d'entrar, quanta gent de Lleida, de tota la vida, ha vingut al Pòsit de Cambrils?
Doncs milers, milers.
I els van deixar de comptar.
Sí, pues mira, de fet tenim unes estadístiques i tenim un 15% de la nostra clientela és de les comarques de Lleida.
Imagina't.
Que tenim al voltant de 18.000 clients més o menys de Lleida, Cambrils.
Caram. Imagina't, no, clar, però això et dic, és un clàssic, no? Això ho diem moltes vegades, aquest espai, Antonio, es diu Nacional 240 perquè és una via natural, no?
La conec, la meva dona és de Lleida i...
Veus, és que està tot connectat. L'Antonio em deia, vaig pel carrer Major i saludo més gent que la meva dona. És així? Però és veritat que el Pòsit de Cambrils jo crec que el coneix tothom, no? 44 anys, em deies ara, d'història.
Sí,
i ara fa un anyet que ha obert també seu a Tarragona ciutat, no?
Sí, al barri del Serrallo, a primeríssima línia, al port pesquer de Tarragona, un local preciós, la veritat.
I teniu, oferiu el mateix tipus de cuina, els dos pòsits?
Exactament igual, sí, és la mateixa carta, tot exactament igual, sí, portem la mateixa filosofia als dos puestos.
Per aquells que no us coneguin, Antonio, quina és la filosofia una mica del Pòsit, que és el que hi trobarem si venim a menjar?
Bueno, nosaltres és cuina marinera molt senzilla, vull dir, la de tota la vida, no ens agrada tampoc massa les sofisticacions, sinó un bon producte, una bona matèria primera, una elaboració senzilla, i és bastant un concepte de compartir, no? D'anar amb amics i poder compartir. Tenim tot tipus de varietat de peix, de racions, d'arrossos, la veritat és que cada vegada els arrossos s'estan transformant en un dels atractius de la nostra carta més important. I després també calderetes de peix, vull dir, tenim una miqueta de tot.
Oi, ara mira, ens has tocat la fibra els dos, Ricard.
Home, jo els arrossos, la veritat és que veig que feu virgueries, eh?
Home.
Sí, no, la veritat és que ja et dic, hem ampliat inclús en els últims anys, hem anat ampliant la carta d'arrossos i ja et dic, ara a cada taula que tenem pràcticament hi ha algun arròs.
Saps què estic fent ara, Mònica?
Sorprèn-me.
M'estic passejant per dins del Pòsit de
Cambrils. Ah, el web, és que tenen un web fantàstic.
Però és que a més teniu com això de l'Street View del Google, però per dins del restaurant.
Sí. Bueno, i encara l'hem d'acabar de millorar, però sí, ja està en marxa.
Doncs m'estic passejant per dins del restaurant i ja només em falta veure una taula parada i veure un plat d'arròs.
Quan vulguis estàs convidat.
Doncs mira, entrin per cert a www.elpósito.com, que aquí, clar, diem el pòsit, és el pòsito, no?, de tota la vida, però ja jo crec que la gent més li diu el pòsit, no?
Sí, saps què passa? Que el pòsito, clar, pensa que això, nosaltres fa 44 anys que el gestionem, però això realment era el casino dels pescadors i estava l'edifici del pòsito, perquè era un edifici de la República i estava en castellà, però allà a Cambrils tothom el coneix com el pòsit, sí, però bueno, indistintament. Vull
estic veient, per cert, aquesta foto de 6 pescadors o 6 persones comprant peix gegant que teniu al fons.
Sí, 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 és molt bonic.
És maca aquesta.
Aquest era el nostre antic restaurant, quan estava l'edifici, l'antic edifici del Pòsit, que teníem la subhasta del peix al davant sempre.
Molt bé.
O sigui, tenint la subhasta de peix tant a la vora, no?, i el mar tan a tocar, tant a Cambrils com a Tarragona, suposo que avui la recepta deu portar alguna cosa de peix, Antonio.
Sí, mira, com us he dit, he portat una recepta d'arròs, no?, que com que som especialistes en arròs, doncs mira, portarem una recepta de... Jo he volgut fer una mica de... És l'arròs mediterrani, que li diem nosaltres. I és com si diguéssim un mar i muntanya. Llavors té una miqueta tot de la nostra terra. Per sort, a Cambrils som molt de costa, no? Tenim un bon port de pesca, però també tenim, per sort, tenim la cooperativa agrícola i tenim molts bons productes també de l'horta. Llavors, un mar i muntanya...
Vinga, doncs, perfecte.
Era una bona opció.
Apuntem ingredient, Ricard, prepara't, eh?
Sí, sí, sí.
Vinga, que aquest t'has de sorprendre a casa. Apunta bé tot el que necessites.
Pues mira, és una recepta que per fer-la a casa donaria fenya, no? Però bueno,
sí.
però
és un repte, és un
repte.
És un
repte, també, exacte. Vull dir,
no riguis, no, és un repte.
També sempre es pot simplificar, eh? Però ara després expliquem com simplificar-ho si cal.
A veure, doncs mira, primer però, ingredients.
Mira, nosaltres el que separem, com que és un mar i muntanya, doncs bueno, per una banda tenim el sofregit i per una altra banda tenim el que seria el fumet. En aquest cas, al ser un mar i muntanya, tenim tant un fumet de peix com un brou de carn, no? Llavors fem la barreja, al 50%. Uh-huh. Llavors, el que és el sofregit, utilitzem sípia, sempre intentem sípia de llotja, si no és de la de Cambrils, de les llotges de properes, si, perquè sigui en aquella època no hi ha sípia, doncs podríem anar a una sípia francesa fresca també, que és la qualitat igual que la que tenim aquí. Vull dir, però sempre intentem, perquè ara últimament estan venint moltes sípies d'altres llocs, d'Àsia i això, i no té res a veure, no tenen el mateix sabor que la sípia que tenim aquí.
Sí, sí, hem d'estar atents a això quan anem a comprar el peix, no?
D'on l'origen, exacte,
perquè
sí.
Perquè a vegades et venen unes coses que... Sí. Que déu-n'hi-do.
Sí, però, sí.
Per tant, si pot ser d'aquí a casa, millor.
Molt bé, després també costelleta de porc, vale? Una miqueta de coliflor, alls tendres, i llavors nosaltres el que fem és una salseta de tomàquet també, o sigui, el sofregit constaria, si anem una miqueta per passos, la costelleta de porc la fem al forn a baixa temperatura i la tenim 3 hores fent-se a baixa temperatura, amb una miqueta d'humitat. Si la feu a casa, doncs amb una safata amb una mica d'aigua per aportar humitat, i així el que aconseguirem és que estigui tendra la costella. La sípia al contrari, la sípia el que fem és donar-li un cop fort de calor al forn i res, només dorar-la una miqueta, que el torradet aquest també fa molt, dona molt bon gust, i la coliflor fem el mateix, també li donem un copet de forn una miqueta fort perquè també es torri una miqueta i ja està. I llavors fem una salseta de tomàquet. La salseta de tomàquet la fem amb una miqueta amb tomàquet, una miqueta de pastanaga, de ceba, de llorer, una mica de sal i ja està. No cal tampoc fer una salsa massa sofisticada i sofregim una miqueta el tomàquet amb oli d'oliva, també aquí hem de vendre-lo de la casa, de que sigui de Siurana, de la cooperativa de Cambrils. I llavors, amb la salseta aquesta, la sípia, la costella, la coliflor i els alls tendres, perdona, que també el ficaríem amb
el
la coliflor
forn,
al forn, ho barregem tot i llavors li fiquem una miqueta de safrà, una miqueta de clau i una miqueta de pebre dolça. El que fem nosaltres amb les espècies és que les passem una miqueta per la paella.
Ah, truco!
Sí, per què? Perquè així potencies molt més el gust. També.
Sí, clar, el safrà és veritat que s'ha de cremar un pelet
abans,
exacte,
sí.
No?
Llavors, i el clau també li va bé, o sigui, saltejar-les una miqueta amb la paella sempre t'aporta un matís diferent, no? Llavors, sempre ho fem així, ho saltegem una miqueta i ho incorporem amb la salsa de tomàquet i aquesta salsa de tomàquet l'acabem barrejant amb la sípia, amb la costella i amb la coliflor.
Molt bé.
I aquest truquet sí que no el sabia jo.
Ah, veus com aprenem coses.
No, però aquest encara hi arribaré.
Home, sí,
és fàcil, ja et dic, una paelleta i res, 4 voltes i ja està, no? Que tampoc se'ns cremi massa, I llavors, per un altre costat, això seria el sofregit. Per un altre costat, tindríem el fumet de peix i el brou de carn. El fumet de peix, doncs ho fem amb uns crancs vermells, que sempre donen millor gust que els verds. Una mica de cap de rap, una mica de pelut, de peix de roca, la morralla, no? Sí. Una miqueta d'això. I ceba, porro, una miqueta d'api, llorer, all i la sal, no? I amb això ens fem un sofregim tot una miqueta, i quan ja està tot una miqueta estovadet, li afegim l'aigua, ho fem bullir i ho colem, no? I tenim un fumet de peix.
Fumet perfecte. Boníssim.
Uh-huh. I el de carn, doncs, amb una miqueta de pollastre, una miqueta de vedella, pastanaga, porro, tomàquet, all i una miqueta de sal. I fem el mateix procés, també. Ho sofregim tot una miqueta, quan està ja allò estovadet, l'aigua, i ho colem. I llavors, el que fem és ficar més o menys un quilo de sofregit per cada quatre persones.
Vale.
I llavors el que faríem seria barrejar els fumets per quatre persones, doncs estaríem parlant de que necessitarem uns 800 mil·lilitres més o menys de fumet de peix i uns 800 mil·lilitres
de carn. Barrejar els brous no ho sabia jo.
Sí, t'aporta un matís diferent.
Més sabor,
també. Sí, està bo.
Ui, que de coses. Que de trucs avui aprenem.
Jo quasi bé no dic res perquè estic apuntant que no beguis.
Molt bé, doncs llavors posem aquest la barreja dels brous i què més fem, Antonio?
Sí, doncs el que fem és el sofregidet, el que farem serà ficar-ho a la paella,
sí?
Donar-li quatre voltes que s'escalfi, li afegim els dos brous i deixem... hi ha molta gent que li agrada barrejar l'arròs amb el sofregit, no? per durar una miqueta i després afegir el brou. Però això nosaltres ho vam aprendre d'un mestre paeller valencià que ens va dir, esteu fent una barbaritat. bueno, va ser campió del món a les jornades que fan al setembre a Suec, em sembla que és, no? Que fan el concurs de paella. Ha sigut campió del món, o sigui que li hem de fer cas.
Alguna cosa sap, no?
Sí.
Llavors ell sempre és partidari de ficar el sofregit i ficar els brous i fer el bullit. O sigui, saltejar una miqueta, o sigui, el sofregit ficava a la paella, donar-li quatre voltes, afegir els brous i deixar que arrenqui a bullir. I ja quan ha arrencat a bullir, ficar llavors l'arròs. Per què? Perquè diu que d'aquesta forma l'arròs, quan entra en contacte amb la paella, ja comença a saltar i evitem que se'ns enganxi, que se'ns quedi a pel massat, no? Queda més suelto l'arròs.
Veus? Molt bé. També està bé saber-ho. Vale, llavors, tenim l'arròs...
Sí.
Què més? Perquè tenim allà la sèpia i tot això,
sí,
encara
no,
que hem fet al foc.
No, el que fem és ficar el sofregit, el que havíem ficat, la salseta de tomàquet, que l'havíem ajuntat ja amb la sèpia, amb les costelletes, amb la coliflor i amb els alls tendres, i amb les espècies,
vale,
ho teníem tot barrejadet.
Ja
d'aquesta barreja, un quilo, la fiquem a la paella. I llavors li donem quatre voltetes, afegim els brous, deixem que arrenqui a bullir, i quan ja ha arrencat a bullir, llavors fiquem l'arròs, que ficaríem uns 400 grams d'arròs, més o menys.
Vale, perfecte. I l'arròs no l'hem de moure.
No, l'arròs, quan menys el movem, millor.
Important.
El que hem de fer és agafar la paella de la nansa i moure la paella de la nansa. No, intentar no ficar massa la cullera dins de la paella, perquè si fiquem la cullera dins de la paella, el que estem fent és soltant el midó de l'arròs, i llavors també la textura no queda com a de...
Exacte, no ens quede suelto, no? Es fa aquella mena de pasteta.
Sí. La Mònica ja ho sabies, això, eh?
Bueno, perquè tinc un home que és mig valencià i, escolta, això al final s'aprèn. s'aprèn. Vale, llavors ja està, poca cosa més
ens
queda
per
fer, ja està.
Tenim nosaltres al restaurant, que a casa potser de vegades és més complicat, però el pots acabar al foc, comença arrencant amb el foc bastant fortet, i ja quan tens l'arròs allò alegre movent-se, el baixes a foc mig i ja deixes que s'acabi.
Vale.
Nosaltres al restaurant què fem? Quan ja l'arròs ja comença a fer una bombolleta molt petitona, el passem al forn i el rematem al forn per fer una miqueta de socarrat.
Per favor, m'està agafant ganes, Ricard. No sé com ho portes tu, però...
Jo malament ho porto.
Jo estic per marxar ara amb l'Antonio quan marxi, deixar-te tu el programa i marxar amb ell cap al pòsit. Però clar, està clar que és una feina prèvia, aquest arròs, vull dir, d'aconseguir aquests brous amb molt sabor,
clar,
no?
Clar, no, sí. Nosaltres, el que passa és que, clar, aquests brous els utilitzem per molts arrossos. El fumet de peix, doncs, l'utilitzem per la paella, el del senyoret, els fideus rossos, el de llamàntol, i el de carn l'utilitzem per la d'ànec i bolets, per la paella valenciana. Llavors, aquests brous ja els tenim, els fem per la preparació dels matins, i llavors ens simplifica, no? No ho hem de fer expressament per fer aquest arròs, sinó que ja tenim la prèvia feta. camiseta.
Perfecte, doncs escolta, jo firmo, Ricard, sí, no sé tu.
Jo saps què passa? Que, Antonio, si em permets, jo abans de provar-ho, vindré a casa teva.
Sí, abans de fer-ho.
Perfecte,
abans de fer-ho vols venir a...
Sí, clar, o sigui, abans de provar de liar-me jo a casa amb brous i arrossos i històries, jo vindré a provar-ho una o més d'una vegada.
A casa, si no teniu temps, per sort, avui dia al mercat també hi ha brous que són bastant...
Ja venen fets,
que són bons, la veritat, no podem dir el contrari, i també a casa es pot simplificar una miqueta la feina, no? Llavors, la feina seria fer aquest sofregit, però els brous, doncs, potser si no teniu tant temps ni o ganes, és fàcil de suplir.
Però dic una cosa, que si ja que fem brou o fumet, en fem de més i el congelem i perfecte.
Sí, jo a casa meva em faig, agafo la olla aquesta de 12 litres i
ja tens ja per tot l'hivern.
Sí,
ja
sí.
Molt bé, doncs escolta, a mi m'agrada molt la idea, jo crec que és un dels arrossos que podem provar al posi, però n'hi ha molts d'altres, o sigui que haurem de fer tornar l'Antoni un altre dia, Ricard, que et sembla, perquè ens proposi més coses.
No,
perfecte, jo encantadíssim.
Sí, sí, la veritat és que jo he après més d'una cosa avui. Potser el plat no me'n sortirà al final, però
sí, home, sí.
De truquet sí que n'he tret.
Sí, home, sí. Si són pocs ingredients, és paciència. És paciència.
Antonio, doncs, un plaer.
Igualment, moltíssimes gràcies.
L'Antonio José García, que és del director de producció de cuina del Pòsit de Cambrils i Tarragona, que també estan al Serrallo. Ricard, necessito publicitat per agafar aire i poder continuar.
Sí, anem a agafar aire, sí.
Va, vinga.
Por el Black Friday, IKEA quiere compartir este anuncio con esa marca de tecnología que lo tiene todo. Corred a por esa tele 4K Very Very Smart Full, qué bien se ve y qué poco voy a pagar.
Para todo lo que compres en el Black Friday, necesitarás algo del Black Friday de IKEA. Del 20 al 26 de noviembre, hasta un 60% de descuento en una selección de productos. Consulta qué tiendas abren el domingo 26 en IKEA.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Soy Pastora Vega, y si quieres cuidar tu piel, toma Isovital Antiox. Con Isovital Antiox conseguirás una piel suave, joven e hidratada. Piel joven, Isovital Antiox de Pharma OTC.
Què ens anuncia, Ricard, aquesta sintonia que ja tenim aquí a la nostra experta en moda, en tendències, la Leida Martí, que avui he de dir que la tinc a l'altra banda del telèfon.
Està itinerant.
Leida, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Estàs buscant tendències, no?
Sí, avui és un programa així una miqueta diferent per motius laborals, però bueno, a veure com sortirà.
Molt bé, segur. Estàs fent treball de camp, la Leida, i jo li vaig dir, no cal, dona, tranquil·la, ja farem el que puguem. I ella va dir, no, jo encara que sigui 5 minuts, entro aquí perquè hi ha una cosa que no puc deixar de comentar, i que és a Leida.
A la desfilada de Victoria's Secret.
Hombre!
Des de Xangai.
Uh-huh. Jo he vist algunes imatges aquest matí, encara no m'ho he mirat allò al dedillo, però què ens destacaries?
A veure, aquesta vegada ha sigut una desfilada bastant, problemàtica, entre cometes. Comentem, per exemple, la gran ausència, la Gigi Hadid, que no ha pogut vindre aquesta vegada, degut a que no li han donat visat. Juntament amb ella, sí, unes quantes models més no li han acceptat el visat. I, hi ha hagut bastanta polèmica, bàsicament perquè... Se comenta que va ser per culpa de la seva germana, la que sí que ha desfilat aquesta vegada, per primera vegada, que va ser que va penjar un vídeo una miqueta pujadet de to es veu i no li han donat el visat.
Anda.
Ha sigut una de les grans ausències.
Carai. Bé, doncs, però a banda d'això, Victoria's Secret, no? Ricard, no
ha
sé si...
Ha presentat alguna cosa allò nova.
Clar, vull dir, sempre són un show espectacular, sí. Aquestes desfilades, no?
Sí, la veritat és que, aquest any això esperaven, van començar ja amb aquest boom que van treure, després també Katy Perry havia de ser una de les cantants principals, tampoc no va poder vindre perquè tampoc no li van donar visat, per tant van tindre de fer una modificació de tot el show.
Carai.
El món està molt complicat, el món.
Està complicat fins i tot fer desfilades de roba interior, noia.
Sí, ha sigut increïble. Ja sabeu que porten uns dies explicant una miqueta el que és el bàsquet i tot. Fins al mes que ve no arriba aquí a Espanya el que és l'emissió de la desfilada. Però, ens podem quedar amb unes pinzellades d'idees que aquest any, per exemple, hi ha hagut diferents tipus de, bueno, diferents temàtiques.
Digues.
Hi ha hagut diferents temàtiques. La principal ha sigut, per exemple, a Palma, va ser una petita col·lecció en què, bueno, va fer un estil molt més rockero del que estem acostumats, amb molts negres, metal·litzats, sobretot amb, bueno, les ales així molt diabòliques, entre cometes,
sí.
Un estil molt heavy. Després també, bueno, vam poder veure el Swarovski, també va treure una col·lecció especial, una monada, òbviament.
Estic veient ara unes fotos, sí, la veritat és que és preciós. És poc portador, també t'ho dic, Aleida.
Bueno, tenint en compte que la Pedroche per cap d'any ens té acostumada amb aquestes transparències, pot lluir perfectament un d'aquests.
Per tant, tenim, bueno, això també marca tendència per la roba interior, Aleida?
Sí, clar, vull dir, aquest any és així una miqueta més rockero, sí, es pot dir que cada vegada, si ens hi fixem també en les col·leccions d'Intimissimo, la que ha tret ara a Woman Secret, que va fer la col·lecció ara per Nadal amb Elsa Pataky, no sé si us heu fixat.
Sí, ho he vist, ho he vist.
Tal, que ha sortit. Sí, o sigui, llançaria bastant fina, com si diguéssim, amb molt d'encaix, també corsé, molt de sal de llit, no?, que seria... És una miqueta molt femení, també.
Sí, una cosa més elaborada, eh? Deixem una mica el minimalisme en roba interior i vinga blonda, vinga lentejuela, no?
Sí, correcte, una miqueta, sí, deixem una miqueta, sí, està, bueno, està bé, jo trobo que és un altre enfoc que també ha de tindre la roba interior, així també sortim una miqueta dels bàsics. I bueno, ja sabem també que és això, que Victoria's Secret és el top dels tops.
Escolta, que jo tampoc estic tan posada, però Victoria's Secret fa una desfilada a l'any o en fa més d'una?
Com, perdona?
Victoria's Secret fa més d'una desfilada a l'any o amb una ja presenta tot l'any següent?
Una a l'any.
A una a l'any.
Sempre per aquesta temporada.
No, anava a preguntar si també havia temporada d'estiu i d'hivern amb roba interior, però...
Bueno, no massa, no crec, que sempre s'atreuen diferents plans, no?, per temporades, però al principi això és la línia general que seguiran aquesta temporada.
Mm-hmm. Clar, perquè tu, clar, que vols dir, si hi ha de felpa, no sé, si n'hi ha de felpa, clar. A la desfilada de Victoria's Secret, no, ara però... pel fred.
No, però que tapin més, que tapin menys, jo què sé.
Bueno, ja, això tapa el que ha de tapar. Els que surten a la desfilada.
Sí, sí.
Clar.
Lo just.
Però bueno, per cert, Aleida, alguna espanyola entre els àngels de Victoria's Secret?
Sí, aquest any hem tingut com a novetat, em penso que es deia la Padilla, pot ser?
Ah, la Blanca Padilla.
La Blanca
guapíssima,
Padilla,
sí.
Espectacular, la primera espanyola en desfilar a lo que ha sigut aquest any, a Victoria's Secret.
Mm-hmm.
Preciós ha estat.
Guapíssima.
I aquest any l'encarregada de portar el Fantasy Bra ha sigut brasileña. No me'n recordo molt bé del nom, perquè tenia un nom així una miqueta més difícil, però ha vingut del Brasil, la model també espectacular, superguapa, un to de pell brutal, que li quedava boníssim, amb tons dorats ha sigut aquest any.
Molt bé.
L'any passat era en verd, diria, verd i plata, i aquest any ha sigut en dorats.
Molt bé, per tant, resum, tendències en roba interior també que marca Victoria's Secret, no? Més sofisticació i també un punt rockero en la roba interior.
Bueno.
Està bé? Està bé?
Sí, bueno, diferent també, així diferent. De també com a més animat, no? Ja sortim una miqueta de tant d'encaix i tan bàsic, romàntic,
vale.
La paraula.
Molt bé, doncs escolta, ho hem de deixar aquí que no tenim més temps, però a l'Eida la setmana vinent ens veiem les cares, no?
Sí, i tant. Ja no puc fallar més. Mira, jo us trobo a faltar i mira que estem pel telèfon.
Doncs mil gràcies com sempre, a l'Eida, que vagi bé avui.
Un petó, adéu.
Gràcies. I Ricard, nosaltres marxem ja, no?
Sí, posa'm la sintonia.
Vinga, que la vols ballar una mica?
Sí.
Va, vinga, fins divendres, eh?
Apa,
adéu.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat. Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las bodegas Emilio Moro son la mezcla perfecta entre tradición e innovación. Esfuerzo y pasión de tres generaciones de viticultores. Calidad, un reconocido prestigio y la denominación de origen de Ribera del Duero, sello de una gran familia. Y mañana Herrera en COPE estará en las bodegas Emilio Moro para descubrirnos más sobre la fórmula del éxito de esta familia de bodegueros.
Por el Black Friday, IKEA quiere compartir este anuncio con esa marca de tecnología que lo tiene todo. Corred a por esa tele 4K Very Very Smart Full, qué bien se ve y qué poco voy a pagar.
Para todo lo que compres en el Black Friday necesitarás algo del Black Friday de IKEA. Del 20 al 26 de noviembre hasta un 60% de descuento en una selección de productos. Consulta qué tiendas abren el domingo 26 en IKEA.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, seguim aquí al migdia COPE de Tarragona. Els tinc aquí una setmana més perquè la passada vam deixar molts temes pendents. Per tant, saludo novament al Miquel Curto, al Luis Miguel López, al doctor Arturo Ortega, de Curto días. López Abogados. Hola, avui no s'havia abierto el micro. Qué ansia, qué ansia. Bon dia. Buenos días. Saludo avui novament també que ens acompanye una notària de Tarragona, la Maria Sáenz de Santa Maria. Maria, què tal?
Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. I Maria, t'hem fet tornar perquè la setmana passada vam obrir molts melons, no?
Demasiados melones, demasiados temes.
Recording, van parlar de testament, de com fer testament, no? Maria, recomanació, vamos a recordar-la, la bàsica era hacerlo
sí, esa,
en cuanto
esa,
nos parezca bien, no esperar, ¿no?
Y esa es la pregunta, y esa es la pregunta del millón. María, vamos por faena.
Sí, pero estava jo contextualitzant, un moment, no? Això que deia, que no cal posar-nos en la situació de que ningú estigui malament, que tingui cap afectació, eh?
Correcte.
En qualsevol moment, pues que és bueno tener esto arreglado, no?
Siempre.
I van parlar de temes, doncs, de potser en el cas de fer testament, quan un ja té algun tipus d'afectació, què passava, i ens quedava, acabar de rematar aquest tema de testaments, també parlant de travessant d'algú amb una discapacitat.
La fiscalitat dels...
Per tant, us deixo que vosaltres encareu una mica les preguntes més concretes que us arriben també al despatx.
Vamos primero a englobar un poquito el tema del testamento. Y María, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para hacer un testamento?
Bueno, a ver...
Lo principal... Ya es, englobándolo.
Sí, a ver, es complicado. En cuanto a testamentos, puede haber de muy distintos tipos y todos están bien hechos. Pero, bueno, pues una de las recomendaciones quizás es que siempre pensamos todo por partes iguales a los hijos y quizás a veces puede dar lugar a menos problemas el hecho de hacer lotes. ¿Qué quiere decir lotes? Pues que si tengo dos pisos... El piso primero A y primero B, es mejor dejar uno a cada hijo que los dos por partes iguales. Y preguntaréis igual, ¿y qué más da? No, porque uno de los hijos puede que tenga un trabajo estable y el otro hijo esté en el paro. Con lo cual las circunstancias económicas son muy distintas. Si todo lo dejamos por partes iguales, depende uno del otro cuando cada uno quiera hacer lo contrario. En cambio, si a cada uno le dejamos un piso... Cada uno podrá hacer con ese piso lo que necesite según también sus necesidades, con lo cual pues da lugar a menos problemas en la familia, que también puede seguir habiendo, pero bueno, quizás menos.
Hombre, que un piso esté muchísimo más valorado que otro, por ejemplo.
No, tendrían que ser pisos iguales para hacer lotes que podamos tener una igualdad en cuanto a los pisos. Si solo tenemos un piso, evidentemente no podremos hacer esto.
Sobre todo lo que entiendo lo que dice María es que dejar lo más atado que se puedan las cosas, ¿no? Que no entre dentro de la interpretación luego, porque es cuando vienen los problemas, cuando no se dejan bien atadas, como dices, por lotes más o menos del mismo valor. Si este piso vale más que el otro, pues mejorarlo con otra propiedad o con otra casa, pero como más concreto
mejor, sí. Porque bueno, no lo dejamos en la decisión de los hijos sino en la nuestra, y quizás hay menos enredencillas entre ellos a la hora, bueno, pues luego de hacer toda la herencia, de bueno, pues mi abuelo siempre decía un dicho de esta familia se lleva muy bien, y decía mi abuelo, pero han partido, quiere decir, han hecho la herencia, y dice, no, todavía no, y dice, bueno, pues cuando la hagan ya me dirás si se siguen llevando
claro.
bien.
No, es que esto lo estaba yo pensando justo ahora, estaba diciendo, porque ahora mucha gente dirá, bueno, pues si yo me llevo estupendamente con mis padres y mis hermanos, pero supongo que por experiencia, ¿no? De unos cuantos años en la notaría, sí. María, nos puedes decir que por muy bien que te lleves, siempre surge alguna disputilla, ¿no?
Correcto. Entonces, por eso, la recomendación de cuando vayamos a la notaría, contar todo al notario, para que nos pueda asesorar la mejor manera posible para intentar que haya menos problemas. Es decir, mi abuelo decía que era notario también. Al notario hay que contarle más que al cura. ¿Vale? Es decir, contadnos todo para que nosotros podamos, de la manera mejor, conforme a la ley, para que haya menos problemas. Intentarlo. No todas las veces lo conseguimos, pero lo intentamos.
Es que lo de contarlo todo, es que tienes que contar hasta si, que aquí le voy a pasar la patata caliente a Miquel, hasta si tienes una minusvalía, ¿vale? Porque eso, a la hora de heredar, puede traer pues
beneficios
algún tipo de beneficio.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Para el donante o para el receptor?
Eso es.
¿El
receptor?
Para el receptor, siempre, sí.
Ah,
sí.
O sea, si yo tengo, por ejemplo, un hijo con algún tipo de minusvalía o discapacidad, ¿tengo que hacerlo constar en mi testamento?
Bueno, en el testamento no hace falta. Hay que hacerlo constar en la escritura de aceptación de herencia, ¿no?
Ah, de acuerdo.
Exactamente.
Exacto. Porque es que si no, no se te aplicará la bonificación fiscal.
¿Qué es esta bonificación?
¿Qué bonificaciones? Porque hay un rango bastante amplio,
sí,
de bonificaciones.
Hay una serie de bonificaciones fiscales que son generales y directas, de las cuales María nos puede hablar. Y luego hay una serie de deducciones fiscales que son específicas para personas discapacitadas.
Vale.
¿De acuerdo? Entonces, no sé si me equivoco, María, hay una... Hoy en día, porque claro, las deducciones fiscales se aprueban, no sé si cada año por la ley de presupuestos o cuando...
No tiene por qué ser específicamente cada año. Las
pero se van modificando,
leyes fiscales,
¿no?
Yo los temas fiscales siempre digo que cuidado, porque es del
momento
en el que...
Es complicado.
Es muy complicado, pero bueno, sí que hay unos mínimos exentos, unas deducciones por vivienda habitual.
Exacto.
Una serie de reducciones que, bueno, cuando ya estamos en la notaría haciendo la herencia, pues lo hacemos. También podemos, en el testamento... En la herencia hay que ponerlo del tema de la exención, pero en el testamento sí que podemos, en el caso de que estemos hablando de que tenemos un hijo con una gran discapacidad, aprovechar para designar la persona que me gustaría que fuera el tutor cuando faltáramos los dos padres. Mm. Eso sí que podemos aprovechar en el testamento,
sí,
hacerlo, tanto cuando sean menores como cuando sean discapacitados, ¿vale?
Claro.
Una discapacidad que necesite un tutor, ¿vale?
No, es que esto me parecía importante preguntar a María sobre esto, ¿no?
Sí.
Sobre el hecho de, por ejemplo, en el caso de tener un hijo con algún tipo de discapacidad, ¿no? ¿Qué podemos establecer en el testamento o qué es importante dejar muy bien establecido,
bueno,
en ese caso?
Y entiendo que no es necesario que tenga una discapacidad. Si le pasan al padre y la madre algo, también yo creo que...
Cuando es menor, sí,
bueno,
se puede,
claro,
aprovechar.
Sí, cuando es menor.
Claro,
sí.
Claro, eso también hay que dejarlo
aprovechar.
Bien atado, porque a lo mejor...
Por eso,
como
creo que habíamos comentado en días anteriores, el hecho de no esperar a tener 80 años para,
claro,
hacer el testamento,
sí,
es decir, si yo soy joven y tengo un hijo de 3 años, un hijo pequeño, puede aprovechar, ir con mi marido y aprovechar y hacer el testamento y poner la persona que nos gustaría a los dos que fuera el tutor en el caso de que nosotros pues faltáramos.
Eso creo que es bastante,
sí,
importante.
Por ejemplo, me gustaría puntualizar... que lo hemos podido estar estudiando estos días para contestar a las preguntas de los oyentes, que si tú tienes una tú eres un heredero y tienes una minusvalía del 33 al 64%, en la actualidad tienes una exención de los primeros 275.000 euros de importe de la herencia, es decir, está exento, es decir, no pagas no pagas impuestos. Y si tienes un 65 o más, 650.000. Por lo tanto, esta persona...
Los primeros 650.000, sí. Entendemos.
¿No? Bueno, es que ya mucho bueno, más, esto ya es...
El 95% de la población no...
Sí, quedaría exento todo.
Eso te iba a decir, pero tampoco es lo habitual.
Pero lo que dice María es muy importante. Es decir, el grado de discapacidad lo tienes que tener en el momento de la muerte...
Sí.
En el momento de la muerte del causante,
sí.
Porque si la tienes si la tienes después ya no te vale.
Ah,
¿esto qué significa? Sí. Que hay personas que dicen, yo para qué voy a pedir un grado de discapacidad, yo tengo unas limitaciones físicas, pero me permiten hacer para mí una vida normal con las limitaciones que tengo, pero es decir, ¿para qué voy a hacer yo este trámite de pedir un grado de discapacidad si no me sirve para nada? Sí que sirve, es decir, muchas veces la gente confunde o le da vergüenza, ¿no? Es que yo no quiero que conste en ningún sitio que soy discapacitado, ¿no? Es una tontería, porque si tú tienes unas limitaciones físicas y hay la institución de la discapacidad y de las ayudas que hay de discapacidad, que son de todo tipo, fiscales, laborales, etcétera, que hemos podido hablar todos estos días pasados, pero lo tienes que tener en el momento que pasan las cosas.
Correcto.
Si no, ya no te vale.
Es decir, la herencia siempre, los efectos se retrotan al momento del fallecimiento de la persona.
Es decir,
causante.
Sí, Arturo.
No, un detall en això. O sigui, si jo tinc una discapacitat i a mi... El meu germà i a mi ens deixen una herència, de la meva part jo no pagaré en aquest percentatge.
Correcte.
Que tu deies.
Correcte.
L'altre no, vull dir que cadascú...
Sí, sí, la fiscalitat és
personal.
Pròpia,
del que jo rebo. No és el muntant total de l'herència, sinó del que jo rebo.
Y un tema que no sé si estoy rizando un poco el rizo, pero me ha surgido la duda. Por ejemplo, en el caso, estoy pensando en padres que nos puedan estar escuchando, que tengan algún hijo con algún problema, ¿no? Que eso te preocupa pues especialmente, ¿no? El qué pasará cuando tú no estés, digamos. También hay que tener en cuenta si ya tenemos testamento hecho y, por ejemplo, la situación de este hijo o hija cambia, es decir, se agrava su situación o lo que sea, tendríamos que renovar ese testamento si queremos...
Bueno, sí, evidentemente algo, ¿no? Siempre, como hemos dicho, siempre el testamento, hemos dicho otras veces, se puede cambiar en cualquier momento y se puede otorgar porque cambien las circunstancias. Y entonces, en este caso, si han cambiado las circunstancias y el testamento no se adecua, sí, normalmente nosotros hacemos el testamento para que, a pesar de que cambien las circunstancias, pues siga valiendo y siga siendo válido. Por ejemplo, si uno de mis hijos ha fallecido, bueno, pues ya he puesto una sustitución para que hereden los hijos de él, es decir, los nietos.
Vale.
Pero a veces no podemos prever todo, ¿vale? Entonces, si cambian radicalmente las circunstancias, pues volver a acudir a la notaría y volvemos a contarle al notario todo lo que nos surjan dudas. O podemos ir con el testamento, como muchas veces me ha ocurrido. Vengo con el testamento que yo ya he hecho, le digo mis dudas y el notario nos dirá, no se preocupe que este testamento sigue siendo válido o pues vamos a modificarlo para adecuarlo a su voluntad.
Por ejemplo, es un tema que nos preguntan bastante, es decir, yo tengo un hijo discapacitado, ¿no? Tengo un hijo discapacitado y tengo más hijos, ¿no?
Uh-huh.
Y a los padres, obviamente, les preocupa mucho qué pasará con esa persona discapacitada después de su muerte, ¿no? Entonces, claro, los padres conocen perfectamente la situación de su hijo discapacitado, la situación de los demás hijos. Y es bueno que, por testamento, y esto, María, creo que ya lo has dicho, los padres pueden orientar sobre qué persona entienden que van a cuidar mejor de su hijo, que no hace falta que sea un heredero, puede ser una tercera
Correcto.
una tercera
nosotros
persona que ellos entienden que pueda cuidar mejor.
Podemos designar la persona que nos gustaría que fuera el tutor de nuestro hijo, ya digamos discapacitado o menor de edad, y luego será el juez el que finalmente decida si esta persona
es idónea.
¿Por qué? Pues porque pongamos que esta persona ha sufrido una desgracia, un accidente y no está en condiciones de encargarse de otra persona, que puede pasar. Entonces, por eso en el último caso lo decide el juez.
Pero
finalmente,
normalmente lo que deja escrito en testamento...
99% de los casos, salvo que haya una circunstancia especial,
el juez,
que no sea idóneo.
El juez respeta la decisión.
Correcto. Respeta la decisión o de los padres o si la persona ya, incluso nosotros mismos, yo podría decidir quién me gustaría que fuera mi tutor. también, es decir, sí, que se llama autotutela, decir, oye, si a mí me pasa algo y yo necesito que me designe un tutor, decidirlo yo mismo, que pues es de las cosas más importantes.
Es muy importante,
puede
exacto.
Ser una, sí, puede sí. ser, por ejemplo, una persona de que le diagnostican de Alzheimer, pero está en un estadio inicial, y que diga, yo en el momento que ya no rija por mí mismo, quiero que sea tal persona. Esto
no, eso es muy importante.
Notablemente también lo hacéis, ¿no?
Hombre, claro, es la autotutela, designar quién es la persona que va a decidir por mí en el caso de que haya una incapacitación, o incluso otorgar un poder general antes de que yo no tenga capacidad para poder actuar.
Sí. A mí me gustaría también, que es una cosa que es un tema del cual hablamos la semana pasada y que nos han hecho preguntas, y me gustaría hacer una pregunta al doctor Ortega. Es el tema de la capacidad de obrar, la capacidad de testar, de las condiciones físicas o psíquicas que puede tener una persona al hacer un testamento, ¿no? Porque la gente nos viene y nos pregunta, es que mi padre es muy mayor, mi padre tiene un principio de Alzheimer, mi madre tiene estos problemas, ya no. Es decir, ¿te has visto en algún tema de estos, Arturo, para poder decidir médicamente o hacer tú un informe para ayudar al notario a decidir si esa persona tiene o no capacitat per a poder testar?
De vegades sí. Fins i tot quan estava treballant de França hi havia gent que venia. Hi ha problemes d'aquests no només en herència, sinó en problemes de dir, mira, la meva mare l'hem d'ingressar a una residència geriàtrica, ella no vol anar-hi, però no pot estar vivint sola, etcètera, etcètera. Correcte. I acaben anant al jutjat per dir, escolta, és que ni que no vulgui. Ho dic, poso aquest cas perquè en realitat, des del punt de vista mèdic, ve a ser la mateixa cosa, que és la capacitat d'una persona per prendre decisions per ella mateixa o per cuidar-se d'ella mateixa.
El que diem la incapacitació, el procediment d'incapacitació.
Exacte, la capacitació legal o la incapacitació legal, des del meu punt de vista mèdic. No? Sí. De dir, bueno, doncs, si un té capacitat per prendre les seves decisions i vol vendre la seva terra per 40.000 euros al veí o per 400 euros al veí, és una decisió seva, la terra seva. Llavors, nosaltres entrem en aquest aspecte de dir, bueno, té capacitat per prendre les seves decisions? Sí. Té capacitat per cuidar-se d'ell mateix i dir, vull quedar-me a casa per això, no estic bé, a mi m'agradarà o no m'agradarà. Però
en aquest cas hem de passar per un procés judicial,
sí,
sempre?
És un procés,
no?
És un procés especial que es diu incapacitació civil.
Sí, por eso me gustaría en este caso, hablando del tema de la incapacitación, lo que he comentado antes del Poder General, y seguramente el doctor también en estos temas yo creo que estará de acuerdo conmigo, para intentar evitar una incapacitación, a veces no nos queda otra vía, pero lo que decimos, no esperar a encontrarnos mal. Nosotros podemos, además del testamento, podemos otorgar un poder general a la persona que tengamos más confianza. Puede ser mi cónyuge, puede ser mi hijo. Cuando empezamos a estar en una situación que, como decimos, un estado inicial de un Alzheimer, por ejemplo, ir al notario, otorgar un poder general, que nosotros llamamos poder de ruina, para que nos entendamos.
Sí,
es decir,
qué mal suena, María.
Sí, suena muy mal.
Gasto todo el poder.
Pero es así, claro, nos centramos, sí, de lo que hacemos. Sí, es decir, exacto, yo a la persona que se lo doy me puede arruinar. Por lo cual, tiene que ser una persona que yo confíe plenamente en ella. Y si dejo de confiar, ir a la notaría y revocar ese poder cuanto antes.
Pero con un poder general se puede testar por otra persona.
No, eso es un acto
que queda claro que es indelegable.
Personalísimo y no. Pero para, por ejemplo, como decía el doctor, vender mi casa. ¿Por qué? Porque yo me tengo que ir a una residencia y tengo que pagar la residencia, por ejemplo. Si yo he perdido la capacidad, no he otorgado un poder general, no nos quedará otra salida que incapacitar a esa persona para poder vender la casa y poder pagar la residencia.
Sí.
Ho sento molt, és que ja m'he passat, però no us volia tallar perquè em semblava molt interessant. Per tant, em sembla que haurem de tornar a aquest tema. Evidentment, cada cas és un món, com sempre això s'ha d'estudiar, no? Tant per part d'advocats, del pèrit mèdic, com del notari, en aquest cas. Teníem aquí la Maria Sáenz de Santa Maria, notaria de Tarragona. Qualsevol dubte, a Curto López Abogados, ja saben, Rambla President Companys 14 de Tarragona, recordem el telèfon 977-22-35-22.
Molt fàcil.
Sí que és fàcil, 22-35-22. I si no, ja saben, aquí a la ràdio ens poden fer arribar també les preguntes pels canals habituals i jo els trasllado la setmana vinent. M'acomiado ja. Maria, Arturo, Miquel, Luis.
Gràcies, Mònica.
Que vagi molt bé.
Buenas tardes.
Bona setmana.
La setmana vinent.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Wasting time in the unemployment lines.
Vinga, encarem els darrers minuts de programa i això els dimarts només es pot fer d'una manera i és amb la Ruth Guerrero. Ruth, molt bon dia.
Ai, gràcies per rebre'm així, eh? Jo estic molt contenta de venir sempre.
Home, jo de que vinguis, jo de que vinguis. De fet, la setmana passada no vam poder parlar i ja t'enyorava.
I jo també, és que no em trobava massa bé, s'ha de dir tot.
Bueno, no passa res, però ja estàs bé.
Sí, ja està. Som la meva família i s'ha d'explicar la cosa.
Exacte, avui ho dèiem amb el Ricard, això, que al final som una família, entrem a casa de la gent, no? Ens obren la porta.
Això mateix, i també els hi devem, no? També una mica, que parlem de nosaltres, eh?
Exacte,
jo crec,
exacte. No? Sí, que a més ens agrada el cotilleo. No ens enganyem.
No, és així, eh? No podem dir, eh? Això ja ho saben els oients, eh? Ja que nosaltres ens pirriem per això.
Però bé, tenim poc temps avui, però el volem aprofitar molt bé. A veure amb què vens, quin tema portes.
A veure, vinc amb continuïtat, eh? Però espera.
Què vol dir,
és que això? Ells van venir aquí, els vam convidar a casa nostra, i nosaltres, doncs, hem fet al revés. Ens han convidat a casa seva i hem anat a visitar el centre de dia, l'Obert, el que tenen, la Fundació Mossèn Frederic Vara de Reus, perquè coneguem, no, la tasca que fan, però in situ, eh? Ens han obert les portes a les mil meravelles. A més, s'ha de dir que m'ha sorprès molt l'espai que tenen. Eh?
Ah, sí?
És un espai molt colorit, molt, és normal, no?, perquè atenen a nens, a joves, adolescents allà, en aquest espai, també els hi donen, no?, el berenar. Estan molt pendents d'ells i hem volgut acostar-nos. Una meravella, molt carinyosos tots, eh? Un equip petitó, però a la vegada molt gran, eh? Perquè es conforma, doncs, per l'equip habitual, que són 6 persones, però també pels voluntaris, que tenen molts voluntaris, una 70, eh?
Mm-hmm. Sense els quals seria força difícil, eh, fer la feina.
Doncs sí, però també podem ser nosaltres voluntaris.
I tant.
Bé, a veure si us crida l'atenció tant com apuntar-vos, no?, de voluntaris. Jo crec que sí. Comencem, si vols, que ens expliquin una miqueta què fan des d'aquest punt. I jo crec que el Javi Veragua, que és l'educador del centre, ens pot fer un bon reclam.
Vinga.
La ciutat de Reus encara hi ha gent que pensa en la Fundació el que era fa 20 anys o el que era fa 15 anys, no? Doncs la Fundació s'ha anat reconvertint a mesura que ha anat passant el temps, no? I s'ha anat adequant a les necessitats que hi ha a cada moment a la ciutat. A dia d'avui, doncs, és una fundació, doncs, encara que sigui petita la ciutat de Reus, fa una feina potent, no? Abarquem un centenar de nens, una cinquantena, seixantena de famílies, i allò que intentem fer, ho intentem fer bé. No? Sempre darrere de cada activitat hi ha una vessant educativa, no? I fent un acompanyament no només a la canalla, sinó a les famílies i a tot allò que envolta el nen que tenim aquí.
Mm-hmm, perquè recordem que la Fundació Vara treballa, doncs, amb nois i noies, amb nens, no? Fins
això
que
mateix.
Tenen ja pràcticament 18 anys, no?
Sí, és així.
Fent aquest acompanyament, parlàvem amb ells el dia que van venir, doncs, de la importància d'aquesta estona dels berenars, no? D'aquest acompanyament a l'hora de fer els deures, no? Una mica de crear-los, també ensenyar-los rutines, no? Mm-hmm. De treball.
I també de la importància de l'espai on estan situats, perquè vulguem o no tenen unes necessitats també a nivell de materials que són molt importants. Mm-hmm. I això ho podem saber a través de fer un recorregut. Ens ho explicava molt bé la seva directora, la Merche Martínez, doncs ens ha volgut fer un
tour.
Un tour, això.
Vinga, molt fem bé, un tour per la Fundació.
Sí, sí.
Comencem aquí per la part de dalt, que és la part on estan les activitats, on fem les activitats. Com veus, hi ha diverses aules, eh? Tot això ho pintem nosaltres, com quan un és del Barça, que se sent els colors, bueno, pues l'equip és molt maco i venim quan fa falta i fem el que fa falta. I, bueno, aquí està la classe dels petits i això és el menjador. I el menjador que està també dividit per aquests biombos perquè ho aprofitem després per aules, perquè estem mancats d'espai. I sobretot tot el tema de reforç escolar, de fer deures i tal, es fa per aquí darrere.
Mm-hmm. Sí, sí, mancats d'espai, eh? S'ha de dir que el menjador està a la planta de baix, eh? La planta de terra, doncs allà ho tenen. També tenen una dutxa, fins i tot, eh?
Sí. Ens van parlar d'aquest projecte.
Tenen una dutxa, doncs per això, per aquest centenar de nens que acullen totes les tardes, que passen allà moltes hores i que han de fer moltes coses. Jo diria que aquest centre obert...
Perdona que talli, que és important que sapiguem per què es va posar aquesta dutxa, no? Perquè va ser arran de, doncs, van detectar que moltes famílies patien, no sé si la mal anomenada o anomenada pobresa energètica, i al final doncs ofereixen no només berenar, sinó dutxa, no? Amb aigua calenta, eh? Que
sí,
això a vegades em sembla que és impossible que estigui passant al nostre voltant i continuï passant. I, a més, com estem ara amb els preus de la llum. No per res.
Déu-n'hi-do, eh? Com estem. Sí, sí, doncs ells han establert aquesta rutina? Quantes hores passen al dia? Ens ho explica també la Mercè.
Llavors, els nens que tenim van dels 4 als 18 anys. Fem dos horaris de... O sigui, els grans, quan surten dels instituts, venen a les 4 de la tarda, i els petits, quan surten de l'escola. I la franja on es troben tots és l'hora del berenar. I a la tarda, doncs, a quarts de 8 marxen, a les 8.
Mm-hmm. Bé, bones hores,
o sigui que s'estan unes hores importantíssimes, no? Sí. També ens van dir que treballaven amb les famílies, però aquestes rutines que els ensenyen als nois i noies, doncs és important que a casa també les reprodueixin i les vegin. No sé si t'han parlat ens parlaven a nosaltres de que estaven passant dificultat perquè les ajudes a nivell públic no arribaven,
arriben,
no? Viuen per l'aportació dels socis, que és una aportació absolutament voluntària, mm-hmm, a tothom el que vulgui i pugui, però tenen, tot i això, no deixen de tenir reptes, no?
Sí, sí, això està claríssim. Hi ha un repte principal que sembla que no, però és molt important.
El tema de la prevenció és molt important. Treballar amb la canalla i amb les famílies abans de que arribi un problema que després sigui de difícil solució. Però sí que ens han presentat reptes durant el dia a dia, des d'acompanyament a les famílies en situacions difícils en tema d'habitatge, a nivell econòmic, a nivell social. I clar, és un repte, no?, el dia a dia que tenim aquí a la Fundació. I quan obres la porta no saps, no?, què depararà aquell dia. Saps el que tens preparat, però no saps com vindrà la canalla, no?, què ha passat a l'escola, què ha passat al carrer o què ha passat a casa.
Clar.
Sí, sí, és complicat. El Javi estava molt entusiasmat, eh? Es nota que això li ve de vocació, perquè aquesta feina s'ha de fer amb molta vocació, eh? Sembla que no, però també fan de pares, eh?
I tant.
Ells, d'alguna manera. O sigui, que res,
i de pares dels pares, també.
Sí, sí, jo els he preguntat per això què era el més fàcil i el més difícil. Al final ens responen el més fàcil.
Vull veure a un nano durant el dia a dia, no? I no fixar-me només en un dia si ha passat alguna cosa puntual, no? Només obrir la porta, no?, aquesta abraçada, aquest somriure d'orella a orella, no? I que quan marxi, el nen marxi d'aquí tranquil, sabent que s'ho ha passat bé, que ha fet els deures, que ha tingut una persona que l'ha pogut ajudar per arribar a casa, que està tranquil, que el dia següent a l'escola pot dir, com qualsevol altre nen, tinc els deures fets.
I de deures també ens han parlat des de la Fundació, ens han dit allò que necessita, les seves necessitats, perquè in situ, sembla que no, però arriben les idees i ens ho han dit tot.
Ah, doncs això és el que necessiten, apuntin, eh? Fem Vinga. Carta als Reis, va.
Ara necessitem canviar les cadires dels petits, de P4 i P5, les cadires i les taules. Necessitaríem també un rentaplats, però clar, el rentaplats que necessitem no és de casa, és un rentaplats industrial. Necessitaríem fer un altillo, perquè com estem tan estrets, doncs a la part de dalt, en una de les aules, fer un altillo per guardar coses. Material escolar, tipus folis, jo què sé, grapadores, tisores, aquestes coses.
Doncs és una carta als Reis que jo crec que entre tots, potser algú ens està escoltant i, escolta, els pot facilitar alguna de les coses que ens ha dit la Mercè,
sí,
no?
Sí, sí, ho tenen molt fàcil, www.fundaciovara.org, i si no, a la plaça del Teatre aquí a Reus, darrere del Teatre Bartrina, està allà, al centre obert de la Fundació Vara.
Doncs vinga, a veure si aquest any arriben els Reis abans de desembre, tant
sí,
de bo,
sí,
per la Fundació.
Entre tots ho podrem fer.
Això mateix. Doncs Ruth, moltíssimes gràcies per haver-nos portat una vegada més la veu del carrer. T'espero la setmana vinent amb més coses, eh?
Sí, sí, cuideu-vos tots.
Igualment, passa bona setmana.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Migdia Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Doncs en un minut arribarem ja a les dues. Jo us deixo ara en bona companyia, en bones mans, amb els serveis informatius de la cadena COPE. L'equip de Herrera en COPE i el migdia torna demà puntualment a les 12:20. Saben que d'aquí una estoneta podran trobar el podcast del programa d'avui al web de COPE, www.cope.es, emissores, Tarragona, Reus, i allà àudios tenen els programes de cada dia. I si no, més fàcil encara, al Twitter, @copetarragona, l'enllaç d'aquí uns minutets. Acabin de passar molt bon dimarts. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer ser a l'altra banda de la ràdio. Fins demà.
Those observers, armies of souls.